Què tal? Molt bona tarda. Passo un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps d'informació esportiva, temps de descompte, aquest dilluns, 1 d'abril del 2019. Des d'ara i fins les 5, com dèiem, farem crònica esportiva del que ha donat de si aquest cap de setmana. Crònica, per exemple, de la tercera catalana de futbol, de la derrota 4-1 de la Unió Esportiva Sitges al camp del Moja. Resultat probablement massa avoltat, massa excessiu. No li restem cap mèrit al Moja, que és un dels clars aspirants a l'ascens, que gràcies a aquesta victòria s'ha arribat a col·locar en segon a la classificació. Però el Sitges en tot moment en va donar la cara i bé, com a mínim, això va oferir bones sensacions, malgrat aquesta contundent derrota, com dèiem, per 4-1. Li haurem de preguntar també aquesta tarda a Xavi Areu perquè el Sitges Suburense no va poder disputar amb el seu partit ahir al camp de l'Iberia en aquesta 27a jornada. Començarem, com sempre, però, la nostra crònica futbolística amb el repàs dels resultats dels equips de la Blanca Subur. D'aquí uns moments, com sempre, ens els facilitarà l'Isidre Gómez. Parlarem també de bàsquet a la Copa Catalunya, jornada número 22, derrota del bàsquet Sitges de només un punt dissabte a la tarda, aquí a Pinsvens, davant el líder, davant el Ripollet, 77-78. Són tres derrotes consecutives, les tres per escàs marge de punts, les dues últimes abans d'aquesta, per un marge de dos punts i, com dèiem, la de dissabte per un punt davant el líder Ripollet. Queden quatre jornades i, certament, l'objectiu de poder arribar a classificar-se per al play-off d'ascens està molt i molt complicat. En parlarem, com també farem repàs de com ha anat la jornada a la primera catalana d'hoquei patins, d'aquest espectacular empat del Club Patí Sitges a Igualada. Va anar d'una última jugada, d'un últim segon. Aquesta última jugada que va possibilitar l'empat dels igualadins quan el Club Patí Sitges ja estava a punt d'endur-se amb els 3 punts. Al final, empat a 8, com dèiem ahir, a les Comes. Saludarem també en aquest temps de descompte Toni Ponce. 7 medalles al Campionat d'Espanya de natació per comunitats autònomes que s'ha disputat aquest passat cap de setmana a Madrid. 5 ors i 2 plates, però el més important, les mínimes que ha aconseguit per al proper Mundial en les proves dels 100 i 200 lliures. I d'aquí uns moments també en Marc Figueres ens acostarà la crònica de com ha anat la Volta Ciclista amb la Catalunya, que enguany ha arribat ja a la seva edició número 99 i que se l'ha endut, per cert, Miguel Ángel López. Tot això i d'altres qüestions al cap de setmana esportiu des d'ara i fins les 5. Comencem!
Telèfon d'emergències. En els darrers anys, els bombers han augmentat els rescats i les recerques de persones. Molts d'ells s'haurien pogut evitar tenint més respecte per la muntanya. Abans de sortir, informem-nos de les condicions meteorològiques al web meteo.cat. Planifiquem bé la durada i el recorregut amb mapes de la zona actualitzats. Equipem-nos adequadament segons la dificultat i hidratem-nos sovint. És important que anem acompanyats o que informem algú de la nostra activitat. I en cas d'accident, truca al 112. 112. La Generalitat al teu costat.
Imagini's una família normal com la seva. Imagini's l'enrenou de cada matí. Els torns per dutxar-se, les tasses atapeïdes de cereals, el cafè a correcuita del pare, els petons de la mare a la porta de l'escola. Imagini's les nits davant el televisor. Els sopars d'entrepans o de pizzas, de pernil i formatge per la mare, i una que hi hagi de tot pels altres. Els contes a la vora del llit, els petons quan s'han adormit, el silenci. Imagini's els divendres a la tarda, l'embussament, l'arribada al camp, les nits més fredes i més tranquil·les, les bicicletes, els veïns, les passejades, els estels. Ajudi'ns a aconseguir que tot continuï igual. Associació Espanyola contra el Càncer. Junta Provincial de Barcelona.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Ara mateix, 4 i 6 minuts de la tarda, engeguem doncs, aquest temps de descompte fent repàs de resultats, els resultats que ens deixa el cap de setmana en matèria futbolística, futbol base, els equips de la Blanca Subur, i comencem recordant que la preferent juvenil en el seu grup 1, jornada 25, la juvenil A de la Blanca va encaixar una nova derrota, va perdre per 2-1 al camp del Prat, s'avançava però la Blanca amb un gol de Raül Mesa al minut 18, però l'empat del Prat arribava al minut 58. El gol de la victòria definitiva per al conjunt pretenc arribava al minut 72. Una derrota que torna a fer caure la Blanca a zona de descens amb aquests 27 punts. Hi ha hagut aquest cap de setmana alguns resultats que no li han anat bé a la Blanca perquè, per exemple, el Cambrils Unió, un dels equips que està implicat en aquesta zona de descens, va guanyar ni més ni menys que el líder, 3-0 al Gimnàstic de Manresa, o també va guanyar en aquesta jornada el Vilanova per 1-0 davant el Terlenca. En fi, parlem d'aquests i d'altres partits amb l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ni la derrota ni la resta de resultats li han anat gens bé a la Blanca aquest cap de setmana.
No, no, ara tu definies la mar de bé. Perdem nosaltres i guanyen els altres. I
sí, sí.
Pitjor, impossible. A més, el gol ens el fem nosaltres. El segon gol d'ells ens el fem nosaltres a pròpia porta.
Per més inri.
O sigui, allò que diuen de a perro flaco tots són pulgues...
Ja és ben cert, és ben cert. Sorprenent és la victòria del Cambrils amb el líder, amb el Gimnàstic de Manresa, però bé, com diem sempre, arribats ja en aquest punt, qualsevol rival és perillós, uns perquè juguen no baixar, els altres perquè juguen el títol. En definitiva, doncs, arribem a aquestes alçades de temporada en què guanyar un partit costa molt, sangre, sudor i làgrimes, gairebé. Però ens quedem, com dèiem, amb aquesta derrota 2-1, Isidre, que, bé, malauradament torna a fer caure la Blanca en zona de descens i tenim ja una miqueta... Bé, allò de pensar que...
La setmana que ve tenim un match ball.
Per això, per això.
Amb el Vilanova.
Ara t'ho anava a dir.
Sí, aquí ja... Si fallem aquest cartutxo, ja, llavors ja podem despedir-nos pràcticament.
Els partits comencen a esdevenir finals i la primera, podríem dir-ho així, arriba aquest diumenge al Nou Pins Vents amb aquest Blanca-Vilanova, que pot ser...
És vital, perquè ja si ens porten dos punts, si se'n anessin a cinc ja...
Sí, seria...
Ja s'escaparien...
Gairebé definitiu.
Seria una cosa complicada. Però bueno...
En fi, doncs, així estan les coses en aquest grup de preferent. Hem començat per aquesta derrota del juvenil A. La resta, què tal, Isidre?
Pues déu-n'hi-do aquesta setmana. Bastant... Jo diria que potser és la millor setmana.
Vaja,
vinga. Malgrat la derrota del juvenil.
Vinga, doncs.
Mira, el juvenil B va guanyar 4-0 a Pinsvens al Bas Vilanova i la Geltrú. El cadet A també a Pinsvens va guanyar 3-1 al Martorell. El cadet B va empatar 1-1 al camp del Bassa Vilanova i la Geltrú. L'infantil A va guanyar 0-1 al camp del Cubelles. L'infantil B va guanyar Pinsvens 1-0 al Bassa Olèrdola. I finalment el C es va imposar 0-1 a l'Igualada. En categoria L20, l'L20 va perdre 6-5 al camp del Viladecans. El B va guanyar 4-3 a Pinsvens al Vilanova i la Geltrú. El C es va imposar a Pinsvens 7-5 a l'Hortonenc. El D va guanyar 0-13 al camp del Mascatarro. El E es va imposar a Pinsvens 15-1 als Sobirats. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar 4-3 a l'Sporting Gavà 2013. El Benjamí B va perdre a Piera 4-3. El C es va imposar a Pinsvens 7-4 a les Penedès Espirall i finalment el D va guanyar 1-2 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. Com veus, 12
sí.
Victòries, un empat i 3 derrotes.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Que estiguessin tret algú positiu d'allà al Prat, aquesta setmana potser jo crec que seria, hagués sigut la més exitosa de la temporada.
Ratllant l'excel·lent, gairebé si el juvenil hagués aconseguit quelcom de positiu en el seu desplaçament al camp del Prat. Fins aquí el nostre habitual repàs als marcadors de la Blanca Subur. Com sempre, agraïts a l'Isidre. Isidre, moltíssimes gràcies. Que passeu bona setmana. Fins divendres. Adéu-siau.
Gràcies. Fins divendres. Adéu.
Quatre i 11 minuts de la tarda, seguim endavant, parlem ara de futbol femení perquè a la segona divisió en el seu grup primer s'ha disputat la jornada número 22, res ha canviat Després d'aquesta jornada destaquem la victòria, contundent victòria 0-12 del Sitges Sobrense, del primer equip femení del Sitges Sobrense, al camp del Vegas, al camp del Cué. Un Sitges Sobrense que ha marcat 26 gols en els dos últims partits, 12 ahir davant el Vegas i els 14 que va aconseguir aquí amb el Sant Sadurní, el municipal d'Aigua Dols. Aquests 12 gols que es van repartir Júlia Pérez, que va fer hat-trick, també hat-trick de Judit Puig, dos gols d'Andrea Cruselles, i van completar amb aquesta golejada els gols de Clara Benia, Nerea Figueres, Alba Ramírez i Daniela Aldeco. Com dèiem, 26 gols en aquestes dues últimes jornades. Res ha canviat, com dèiem, perquè a la classificació, almenys en els seus dos primers llocs, tot segueix igual. El Tortosa Ebre, líder, 60 punts, i el Sitges Sobrense, segon classificat, amb 58. Destaquem, evidentment, aquesta victòria, i com no, també la victòria que va aconseguir l'equip infantil de segona divisió, que es va imposar aquí al municipal d'Aigua Dols per 5-0 davant el Manresa. I posem aquí també una miqueta d'en rugby, perquè aquest passat cap de setmana es van disputar els partits de quarts de final a la divisió d'honor catalana. El Barça Blau es va imposar per 36-21 al Club Rugby Tarragona, i el Club Esportiu Universitari va fer el mateix. Es van dur la victòria 19-13 davant el Químic. Això vol dir que tenim servides ja les semifinals, que es disputaran a Martorell el proper dissabte, dia 6 d'abril. Obriran aquestes semifinals el partit de les 11 del matí, el partit entre el Gòtics i el Club Esportiu Universitari, i a partir de la 1 el partit que disputarà el Rugby Club Sitges davant el Barça Blau. Com dèiem, semifinals que jugaran dissabte a Martorell d'aquesta divisió d'honor catalana Vueling. Destaquem també d'aquesta jornada la derrota de l'equip sub-18, que va perdre 13-12 davant el Futbol Club en Barcelona. Dir també que el segon equip del sub-16 es va classificar per disputar la gran final de la tercera catalana després de superar 26-53 a la Noia. Per tant, jugarà la final i ho farà davant l'INEF de Lleida. I victòria també de l'equip sub-14 de primera catalana, 36-14 davant el Gòtics. Gairebé un quart de cinc de la tarda, i afegim aquí, en aquest primer bloc de resultats del temps de descompte, una miqueta de ciclisme, perquè, com saben, ahir va finalitzar l'edició número 99 de la Volta Ciclista a Catalunya, que es va endur finalment Miguel Ángel López, altrament dit conegut com a
Superman.
Superman. Marc, bon dia. Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
En Marc ha tingut el privilegi, diguem-ho així. Ets molt jove encara, però has tingut el privilegi de poder estar al costat dels grans corredors, dels grans ídols ciclistes.
De les grans estrelles mundials del ciclisme, que, bueno, és un orgull com a català poder dir que tenim una volta a Catalunya amb la participació, i no només amb la participació, perquè molts cops tens els millors corredors del món en una cursa i després, per diferents circumstàncies, no acaba brillant la carrera com hauria. Uh-huh. Però aquesta volta a Catalunya ha sigut participació excel·lent, etapes excel·lents i un espectacle, jo crec que la millor edició de la volta que recordo.
Miguel Ángel López, com dèiem, Superman López, ha estat el vencedor.
Sí.
Just, no just?
Totalment.
Totalment.
Totalment. Havia un grup de corredors colombians com Nairo Quintana, també estava Egan Bernal, i que va fer tercer, era el que jo vaig dir que jo pensava que anava a guanyar, va quedar,
sí,
finalment tercer. Tampoc anava molt mal encaminat.
Molt desencaminat, no anaves.
Però Superman López doncs va ser finalment qui es va endur la general. Una general on només hi havia un corredor català, que era en Marc Soler, que el vam entrevistar i l'escoltarem a continuació. Hi havia un total de 7 etapes. 7 etapes que estaven molt ben organitzades per part, diguéssim, de la Volta a Catalunya, ja que van trobar el just balanç entre etapes de mitja muntanya, etapes planes i etapes de muntanya, i això va, doncs, desembocar en que hi hagués molt espectacle. Per exemple, l'etapa 1 i 2 eren etapes dites de transició, uh-huh, que va haver espectacle en tot moment, però eren etapes que no va passar res en la general. Les etapes 3 i 4 van ser d'alta muntanya, etapes alpines, una acabava a dalt de Vallter 2000, el port estava al costat de Ripoll. L'etapa 4 acabava a dalt de la Molina, que va ser on va guanyar Superman López i es va enfundar dins del mallot de líder. L'etapa 5 5 i 6 eren dues etapes també mig planes de transició, però que vam veure, per exemple, el dia número 5, una fuga per part de Maximilian Schachmann, un corredor alemany que es va fer una fuga de 200 km quasi bé i va arribar en solitari fent un pols amb el pilot i guanyant. Així que va ser una etapa brillant que va acabar a Sant Cugat. L'etapa 6 també va ser de photo finish, van arribar Michael Matthews i Bauhaus a l'esprint i no es va saber ben bé qui va guanyar fins que l'organització va ensenyar la photo finish, i l'etapa número 7, que era a Montjuïc, es feia un total de 7 voltes al voltant de Montjuïc, va ser espectacular perquè la carrera va estar en alguns moments en les mans del corredor britànic Adam Yates, que va ser qui va quedar segon, però Superman López anava, ell de la mà del seu equip, anava defensant el mallot amb tot el que tenia i finalment va poder salvar el mallot blanc de líder de la carrera i es va endur una volta a Catalunya molt merescuda.
Marc Soler, el vilanoví Marc Soler, què tal?
Doncs no gaire bé.
Va tenir la mala sort de patir una caiguda.
Va patir una caiguda el darrer dia, setmana a l'hospital, no va poder acabar l'etapa i el problema va ser que no només va caure ell, va caure un grup de corredors amb noms com Romain Bardet, que va quedar segon al Tour de França en les dues passades edicions, així que...
Déu-n'hi-do.
Sí.
Vas poder parlar amb Marc Soler?
Vaig poder parlar amb Marc Soler i amb molts altres, però amb Marc Soler sí, és conegut a més, és d'aquí Vilanova i la Geltrú, i vam parlar el primer dia de carrera, més que res per saber quins eren els seus objectius, amb quines forces venia la volta, perquè el ciclisme, a diferència d'esports com el futbol, com és un esport tan físic, que depens tant del teu cos, doncs no pots estar sempre, jo què sé, com el Leo Messi, que sempre està al 100%, sinó que t'has de planificar la temporada i dir, vale, doncs aquests dos mesos seran els que arribaré al 100%. I al Marc encara li falta un puntet de forma, però no ha acabat de quajar aquests dos mesos. Vam explicar que és el vigent campió era de la París-Niça, que és una carrera que es disputa una setmana abans de la Volta a Catalunya a França. No li va anar com va voler. La Volta a Catalunya va venir aquí amb l'objectiu de fer pòdium i d'ajudar els seus companys d'equip, i sí que és veritat que l'etapa número 4 de la Molina va estar a punt de guanyar l'etapa, va quedar tercer, però li va faltar el punter d'aquell d'estar amb els millors en els moments claus de les etapes.
Escoltem doncs aquesta entrevista que li feia Marc Figueres al ciclista català, al ciclista vilanoví Marc Soler, doncs res, allò, a les portes d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya.
Bueno, la verdad que la tensión y los abanicos pues me perjudicaron un poco, luego una caída y bueno, al final no fue como esperaba, pero con muchas ganas ahora de la vuelta.
¿La forma estaba en la París-Niza y por tanto está aquí en esta Vuelta a Cataluña, o has llegado un poquito no tan fuerte como el año pasado, esperando hacerlo mejor en carreras más tardanas, más tarde?
No, la verdad que estoy bien, estoy yo creo como el año pasado, incluso mejor, y bueno, al final no salió y esperemos que aquí salga.
Por tanto, en esta Vuelta a Cataluña, ¿esperamos un Marc Soler que vaya a ganar, o vas a echarle un vistazo en todo momento a Nairo y a Alejandro?
No, al final están ellos, que son los dos líderes, y nosotros estaremos ayudando en lo que haga falta.
¿Este año Tour o Giro?
Tour, en teoría.
¿Y por tanto va a ser misma, lo vas a abordar de la misma manera que el año pasado, o ya vas a probar a hacer un pasito más hacia adelante?
Bueno, poco a poco, y seguiré trabajando y a ver lo que toca. Al final vamos con dos líderes que pueden estar disputando la carrera y se intentará ir a ganarla.
¿Y a priori te han dado alguna, a lo largo de este año, hay alguna carrera en sí que te han dicho, Marc, esta carrera te la dejamos como la París-Niza del año pasado para intentar hacer una general o intentar ir a disputar?
No, de momento aún no sé, y bueno, trabajando poco a poco y a ver qué tal va.
Doncs aquesta entrevista era, com ens explicava en Marc, allò... Sí, abans de començar aquesta Volta Ciclista a Catalunya, les coses no li han anat massa bé, malauradament, però en qualsevol cas, una experiència per ell, com a ciclista jove que és de 25 anys, sí. Per tant, té un futur, vaja, com es diu en aquests casos, prometedor.
Sí, l'inconvenient que té és que per sota venen apretant ciclistes com el mateix Miguel Ángel López, que és qui va guanyar la general, que és un any més jove que ell. I després tenim corredors com l'Egan Bernal, que va quedar tercer, que és 3 anys més jove que ell. I si apurem encara més, hi ha un corredor de 19 anys que es diu Remco Evenepoel, que té 19 anys i ja està començant a guanyar carreres. Així que venen apretant molt.
Per tant, els joves ciclistes estan emergint d'una manera bastant evident.
Molt sobtada.
I hi haurà molta competència en aquest sentit.
És estrany, perquè el ciclisme és un esport molt més madur, on, per exemple, corredors com, no sé, Chris Froome, Vincenzo Nibali, que són clars doncs, candidats a guanyar una volta de 3 setmanes, són corredors que oscil·len als 35 anys, 33, 34 anys, i és l'edat millor entre els 30 i els 35 anys per guanyar grans voltes. Però, en canvi, hem vist una fornada de corredors, sobretot colombians, que amb 22 anys estan fent coses inaudites. El mateix Nairo Quintana, que s'ha estancat una miqueta en els darrers anys, és un corredor que en 22 anys et va fer segon del Tour de França, et va guanyar el mallot de la muntanya del Tour de França, i el de Colòmbia i els corredors colombians en si és una cosa espectacular.
Bé, doncs fins aquí aquesta crònica que ens ha costat avui en Marc Figueres sobre aquesta edició número 99, per tant, a les portes del centenari.
L'any que veig és el centenari, moltes ganes.
El número 100, evidentment, una cursa especial.
Una cursa més antiga que la Volta a Espanya en si, que la Volta a Espanya és una de les tres carreres de tres setmanes que hi ha en el calendari mundial, i que una volta més petita d'una setmana amb menys pressupost i amb menys organització que una volta del Tou de la Volta a Espanya, doncs és que la Volta a Catalunya té quasi bé 100 anys,
sí,
que
sí, sí.
Hi ha 5 o 6 carreres en el calendari mundial que tenen tants anys d'història.
A punt pel Giro, a punt pel Tour... Encara queda una miqueta, però bé, en qualsevol cas són les dues properes grans cites del món del ciclisme.
Sí, el Giro ja està a punt de caure.
Molt bé. Doncs hem aprofitat que el Marc ha tingut l'ocasió de cobrir aquesta edició número 99 de la Volta Ciclista a Catalunya per fer aquesta petita incursió. La setmana que ve i en properes setmanes recuperarem ja tema triatlons.
El tema duatló, per exemple, avui, el passat diumenge va ser l'última. Com a vegades preguntaves, ja s'han acabat les duatlons.
S'han acabat, per tant,
tots són triatlons.
A les portes ja de la nova temporada de triatlons. Marc Figueres, moltes gràcies.
A vosaltres.
Mateix 4 i 23 minuts de la tarda, deixem el món del ciclisme, obrim plana futbolística, hem de fer crònica ja de la jornada número 27 de tercera catalana. Començarem com sempre repassant marcadors i com queda la classificació en el seu grup número 12. Marcadors: Capellades 4, Anoia 5, Olivella 6, Òdena 3, Ribes 2, La Múnia 2, Moja 4, Sitges 1, Riudevitlles 4, Montserrat Igualada 2, La Granada 3, Mediona 0, La Pobla de Claramunt 3, Sant Andreu de la Barca 3, Piera 0, Cubelles 1 i Penya Jove 2, Masquefa 2. Líder el Cubelles amb 68 punts, amb 62 el Moja, que es col·loca segon gràcies a la seva victòria davant els Sitges i gràcies també a la derrota del Òdena 6-3 al camp de l'Olivella. Un Olivella que puja un lloc a la classificació, ara mateix és tercer, i l'Òdena baixa fins a la quarta amb 61 punts. 50 punts per Ribes, 45 per Riudevitlles, 42 per la Granada i Sitges, que ara mateix és vuitè, ha perdut dos llocs a la classificació, 36 per Sant Andreu de la Barca, 33 per Piera, 31 per Penya Jove, 29 per Montserrat, 27 punts sumen Anoia i La Múnia, 23 per Capellades i tanquen la classificació en aquesta jornada número 27 i, per tant, més a prop del descens, el Masquefa amb 22, la Pobla amb 15 i el Mediona amb 8. Vaja, són dos els grans triomfadors, podríem dir-ho així, d'aquesta jornada número 27. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Olivella i Moja.
Sí.
Són dos dels grans triomfadors d'aquesta jornada, més enllà de la victòria del Cubelles, que va patir per sumar els 3 punts 0-1 a Piera i que el consoliden en aquesta primera posició, però els grans triomfadors, repeteixo, d'aquesta jornada, Olivella, 6-3 a l'Òdena.
Sí, 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 no se l'esperava.
No només és guanyar, sinó que l'acabes golejant.
Sí, coneixen, i tenen en compte que va arribar a tenir un 5-1 a favor del Olivella, 5-1. Després és cert que ells van maquillar una miqueta el marcador i va acabar 6-3, no? Però que, doncs, sobretot en la primera part, l'Olivella ja al minut 8 ja guanyava. i al minut 12 estava guanyant per 2-0, vull dir que al primer de quart d'hora ja l'havia marcat dos gols a l'Òdena, amb el que representa això, no? Que no és fàcil fer-li gols a l'Òdena.
Sense cap mena de dubte, una victòria, ho dèiem divendres, Toni, que reobre de nou la porta, diguem-ho així, a aquest Olivella que es torna a enganxar, i de quina manera, en aquesta lluita. No havia deixat mai d'estar enganxat del tot o desenganxat del tot, però ara, en fi, aquesta victòria l'ajuda una miqueta més.
Sí, per a mi aquest campionat és cosa de tres. Un Cubelles que li porta 6 punts, doncs tant a un com a l'altre, però...
Jo crec que ara, sincerament, i amb tots els respectes per tots i cadascun dels equips, el Cubelles el veig campió.
Sí, però encara li queda,
Sí, li queda.
Encara li queda, Li queda...
El veig campió.
Perquè té que anar a la Granada, té que anar al camp del Moja...
Correcte, estic d'acord, però... veig més que la lluita se centrarà pel segon lloc.
Sí, jo també, a veure si te
l'has de mirar. La possibilitat de disputar la promoció, o en el millor dels casos, com a millor segon dels grups d'aquí de la demarcació.
Sí, encara està una miqueta, està a dos gols, em sembla que està millor de millor segon, no? Vull dir, com està la classificació per gols, no? Per punts, perdona. Però sí que, si anem a mirar els que poden jugar a la promoció, per a mi, doncs, el Cubella ho té bastant bé per a pujar directe. Depèn d'ell mateix, perquè depèn d'ell mateix, i tant l'Olivella com el Cubelles, doncs, també depenen d'ell mateix, però, clar, l'Olivella depèn del Moja, fer més que el Moja, i el Moja depèn de l'Olivella, fer una miqueta més que l'Olivella, no? El calendari, teòricament, tot i que té dos derbis a l'Olivella, perquè té Penya Jove i té Ribes, però és que l'últim partit del campionat, l'Òdena, juga a casa davant del Moja.
Sí, ho recordava precisament divendres el seu tècnic, Manel Lora, aquest Òdena-Moja per acabar el campionat, que pot ser, vaja, de traca i mocador.
I encara té un partit, a part de que té algun que altre partit complicat, que té que anar al camp de la Munia. I jo, tal com està la Munia, que és capaç de lo millor de lo pitjor,
sí. Doncs, s'haurà de suar.
Encara tindrà que treballar.
Toni, vas veure el Moja dissabte.
Sí.
I què et va semblar?
Molt bon equip. És un equip molt compacte, és un equip que està molt bé en defensa, treballa força bé, al mig del camp té jugadors amb molta experiència i
té un killer que es diu Roger Uller que les enxufa que dona gust.
Sí, i a davant té molt de gol, és un equip doncs, que té molta arribada, que arriba molt, que gaudeix de, genera moltes ocasions de gol, i és un equip molt difícil de parar. Té un Josa a darrere, un jugador... Són jugadors que formats a Cubelles, que coneixen molt bé el Cubella, i que fins i tot l'entrenador del Cubella coneix molt bé a aquests jugadors del Moja. No? Per això jo penso que ara per ara el Moja per mi és un dels candidats a jugar a la promoció, tot i que al costat n'hi ha un equip com l'equip de Rafa Porras que sempre és capaç de tot.
Tens un Olivella que està apretant i no descartem ni de bon tros a l'Òdena. L'Òdena no ho podem descartar perquè té 61 punts, té un punt menys.
Sí, però té algun que altre partit complicat, que anar al camp. Ara rebrà la Penya Jove, sí que la Penya Jove al seu camp doncs, no és igual que a casa.
No és tan fiable com ho va ser.
Exacte. Però després va al camp del Ribes, i compta amb el Ribes, perquè el Ribes és un equip molt ben format que doncs, costa molt de guanyar-lo, si no que te lo diguin al Cubelles a casa seva, que va tenir doncs, que lluitar. Ho té una miqueta més complicat i dona la sensació que en aquesta segona volta encaixa més gols. Le van fer 5 gols a la Múnia i ara l'ha fet 6 gols a l'Olivella. Doncs per això és una miqueta menys temorós que potser a la primera volta.
Toni, massa càstig per als Sitges dissabte, Moja?
Sí, perquè jo penso que el Sitges va fer un partit molt seriós.
De fet, va començar marcant.
Sí, va marcar. De fet, em sembla que el gol dels Sitges va ser Marc Martínez, el que marcava pels Sitges. Però
la llàstima és que el Moja va empatar de seguida.
Clar, és que el problema és que als 2 minuts el Moja empatava i després, 7 minuts més tard, marcava el 2-1. Aquí se va acabar tot. El Sitges va tenir ocasió, fins i tot el porter del Moja va fer dos aturades impressionants. Una, en una pilota del Vir del Camp que van veure adelantat el porter i va llançar a Madonna, que va ser l'Isaac, una pilota de volea, i el porter va fer una aturada impressionant cap a darrere, no? Després va tenir otra molt bona ocasió, també els Sitges, que va estar molt, molt correcte el porter, també van tenir ocasions al Moja, perquè va tenir tres o quatre ocasions clares, i aquí va acabar la primera part. La segona part, els Sitges va aguantar fins al minut 82 i fins i tot va portar moltes vegades el pes del partit. El que passa que li faltava una miqueta d'arribada, havia perdut Man Navarro.
El gran problema d'aquesta temporada, Toni, les baixes, clar, les lesions, en va patir dos més, dissabte en Moja, la de Marc Navarro, com deies, i la de
Iago
Arenas.
Iago Arenas, que per mi va marcar una miqueta el desenllaç final, sobretot de los dos últims gols, perquè va ser quan el Sitges havia perdut una miqueta al mig del camp degut al treball que estava fent Iago Arenas, no? Això va notar molt el Moja i va acabar fent-li dos gols més, que per mi no és just, no? Perquè per mi un resultat just hagués sigut un 2-1 i para de comptar.
Escoltem en Víctor Doñate, les seves sensacions després d'aquesta derrota 4-1 al camp del Moja, com reconeixia el propi entrenador del Sitges, un càstig probablement massa excessiu després del que es va veure damunt del terreny de joc.
Bé, qui només vegi el resultat, doncs, potser, i no hagi vist el partit, doncs, potser pensarà que el Moja ens ha passat per sobre, però evidentment no ha estat així. Nosaltres veníem avui amb unes condicions molt complicades a nivell de jugadors de baixes. Jo crec que l'equip ha estat molt viu en un camp molt difícil, on encara em sembla que ningú havia guanyat aquí, i hem estat amb el 2-1, doncs bé, fins quasi el 70 i pico, quasi 80, per poder tenir l'empat, no? Jo crec que diu molt de l'equip, amb les condicions que hem tingut, i amb els juvenils que hem vingut, i amb els jugadors del Sitges Sobrense que han vingut, o sigui, amb tants canvis, doncs hem donat la cara, i crec que bueno, el resultat no reflexa al final el que s'ha vist al camp, però al final el partit ha acabat així.
El Sitges adelantava el marcador, la llàstima és que ha durat molt poc el gol, ha arribat a l'empat, i ells en pocs minuts han capgirat el marcador. La llàstima ha sigut aquesta, perquè amb el gol el Sitges començava a controlar i ha tingut un parell d'ocasions claríssimes, eh?
Doncs sí, la veritat és que quan t'adelantes en aquests camps, sí, bé, has d'aguantar, no? Sobretot intentar que no et marquin en seguida, perquè quan tu l'has donat al cop, doncs en seguida que tu fer-te fort en aquesta situació que tu domines el marcador, no ha estat el cas, als pocs minuts de marcar nosaltres el marcateix, però bé, després ha marxat 2-1 al descans i hem allargat bastant el partit, o han tingut de treballar ells molt per poder treure aquest partit al final, i content pel rendiment dins del possible.
A part de totes les baixes que teniu i això, avui fins i tot no ha hagut sort, perquè per mi la lesió de Iago doncs ha perjudicat els Sitges, eh?
Doncs sí, sabem una mica del que ens pot donar el Iago. El Iago és un jugador que quan l'hem tingut ens ha portat molt, perquè és un jugador diferent al mig del camp, sobretot a nivell de capacitat aèria, perquè va fort, i bueno, doncs perdre el Iago, i al final els dos canvis que hem fet, el Marc Navarro també al minut 10, doncs ens ha perjudicat, perquè el Marc Navarro ve d'una dinàmica de marcar gols la setmana passada, i tenir que fer el canvi només començar, doncs també ens ha condicionat bastant. I ara repassàvem l'alineació que vam jugar contra el Moja la primera volta que vam jugar a casa, vam perdre 1-2, respecte a l'11 d'avui n'hi ha 7 canvis en l'11. Clar, són molts canvis dins d'un equip, i tot i així jo crec que hem donat la cara, i dins del que hem pogut fer, doncs hem fet el màxim.
Tot i la situació dels dos equips, un es juga molt, perquè a més tal com ha anat el marcador avui d'Olivella i això, ells sabien doncs que avui es podien col·locar segon, i la situació dels Sitges, clar, tot i això, doncs l'equip sí que es pot dir que ha donat la cara.
Sí, i més en un període que la situació no és fàcil a nivell ambiental, tot no ajuda, i evidentment doncs, també aquesta setmana hem patit la baixa del capità, com ha sigut Geri, a més dels jugadors lesionats, i no és fàcil sobreposar-se a aquesta situació. Jo em quedo amb l'actitud que han tingut, amb l'haver intentat, no? Ficar complicacions en aquest equip. Ara estàvem amb l'11 que hem acabat, doncs mira, 5 jugadors dels que han acabat, de l'11 que ha acabat, són jugadors que alguns estan a l'etapa encara de juvenil o és el primer any amateur. Estem parlant de la meitat d'un equip d'11 que ha acabat al camp del Moja, que són a l'etapa juvenil o que acaben de sortir. Bueno, estic molt content amb el rendiment, evidentment el resultat no és el que ens agradaria, però tot i així jo crec que hem donat la cara.
Això se pot, jo te l'he dit moltes vegades, te l'ho torno a repetir, es pot fer molt llarg, no? Perquè, sobretot a tu, motivar aquest equip és complicat, eh?
Sí, però és la nostra feina, al final... Nosaltres com a entrenadors al final ens tenim que...
Víctor, perquè quan el jugador llegeix a la premsa, quan el jugador veu doncs, per internet que d'aquí una setmana n'hi ha assemblea, què li passa pel cap al jugador?
Bueno, nosaltres intentem que el jugador doncs, es focalitzi en el que és el terreny de joc, no? El que passa que no és fàcil, nosaltres hem d'intentar doncs, sortir d'aquest espai que no dominem i al final, doncs, vulguis o no, doncs, no treballes del tot 100% amb el cap ficat, no? Perquè amb aquests possibles canvis, doncs, vulguis o no, doncs, poden afectar. Però al final nosaltres com a entrenadors intentem buscar motivacions, avui els he dit que, escolta, nosaltres hem anat a camps importants de la part alta i hem donat la cara. Avui jo crec que podem donar la cara i així ha estat i ho hem reflexat, els hem animat a que sortissin a per totes perquè jo crec que podíem fer una bona feina i hem fet bona feina. Al final doncs, és buscar cada setmana, dins que la classificació ja no ens dona per poder aspirar molt més amunt, doncs buscar petits ingredients que podem tenir aquesta capacitat per tirar endavant l'equip.
Clar, avui m'acabo d'enterar, jo no sé si es podrà o no es podrà, que potser demà el Sitges Obrense no pot anar a jugar perquè tan sol té 7 jugadors. Clar, amb aquesta situació, tu imagina, pel jugador, què pot passar-li pel camp, no?
Sí, és així. Sembla que demà al camp de l'Iberia doncs, no sé al final com anirà la situació, però sí que és veritat que la situació no ha estat còmoda pel que tinc entès durant la setmana i per demà doncs, és una situació difícil que suposo que estarà tractant el club ara de fer a bé amb el què, però bé, nosaltres intentem aportar dins del que podem el que tenim i més i ajudar amb aquests nanos que tenim en l'actual plantilla a fer el millor i bé, intentarem acabar de la millor manera.
En el teu cas, treballar tot el que puguis amb aquest jugador, amb el que tinguis, perquè clar, cada vegada tens més lesionats i això és una cosa important, i acabar el millor possible, no?
Sí, setmana passada ens va caure Sergi, que té luxació, se'ns va caure el Geri Capità, i aquesta setmana doncs, se'ns cau en principi Iago, Marc Navarro, bueno, tornar a modificar peces, coses, i bé, també és veritat que aquesta setmana hem pogut recuperar Edgar Fontiveros, que també és un jugador que ha estat molt important durant molt de temps, i avui l'hem pogut recuperar durant una estoneta. L'Isaac també, que la setmana passada no hi va ser, doncs avui ens ha donat molt, perquè és important, i bueno, doncs ens anirem sobreposant a les situacions del millor possible i intentarem donar la cara i defensar el millor possible aquest club.
Molt bé, Víctor, doncs a seguir treballant la propera setmana, assegurar el punt de casa, no? És importantíssim, no? De cara al vostre objectiu, vostre de jugadors i entrenador, no?
Sí, està clar que a casa ara ens queden 3 partits, si no vaig errat, ens queda Mediona, Montserrat i Cubelles, i bé, intentarem que a casa doncs, treure els punts que no podem treure fora. Avui sabíem que era un desplaçament,
era
un partit molt exigent, sí. Amb les situacions que teníem, amb la situació ells que tenen d'aquesta bona dinàmica, i no era fàcil, però bé, ja et dic que fins al minut 70-75 l'equip ha estat viu, dins de les possibilitats que teníem i de les circumstàncies, i me'n vaig content amb això i al final doncs, dimarts comencem una altra setmana i a preparar a tope el proper partit.
L'última, Víctor, veus que molts ja juguen la promoció?
Bueno, jo veig diversos equips que estan amb moltes oportunitats, no? El Cubelles potser està un pèl per sobre també, perquè ja la temporada passada manté el mateix bloc i
té que venir aquí a jugar.
Té de venir aquí, sí. Moja és un equip que sobretot de mig camp cap endavant té jugadors molt hàbils, molt ràpids, jugadors que han estat en categories més altes i també, doncs vulguis o no, això és un punt a favor. I estan amb un esperit i amb un ànim important, estan fent una segona volta molt bona, amb puntuació molt similar al Cubelles, i això doncs quan un ve des de darrere cap amunt doncs és un punt a favor i bé, jo crec que fins al final es decidirà, hi haurà opcions per tothom, està clar, excepte el Cubelles, potser que està una mica més distanciat, a partir del que facin demà aviam com queda la cosa.
Ara sí que és l'última, jo parlava abans de jugadors, no? El que li passava pel cap després de Jessy Cosas, de saber la situació d'aquí una setmana, una assemblea per al futur de l'any que ve i el Barribatana, però ara te lo pregunto a tu. Ara ja saps més coses, tot que tu ja sabies, eh? Què te se passa pel cap ara, a tu?
No, pues, complicat, ara és una situació difícil, perquè com a entrenador doncs, són situacions complicades de no poder disposar de jugadors, de no poder treballar potser al 100% del que hauria de ser. Amb aquestes situacions, encara sense acabar la lliga que estan succeint, doncs no és còmode, no? Però al final nosaltres, és el que vaig dir la setmana passada, ens hem de centrar en la feina que ens pertoca, que és la nostra parcel·la com a entrenador, i després hi ha la gent del club que són qui pren les decisions i a partir d'aquí doncs, intentar portar-ho de la millor manera possible i ja està.
Clar, però això no, tu no te l'esperaves a principi de temporada ni ningú, no?
No, està clar que quan comences una cosa tan nova a l'estiu passat, després de com va anar a l'estiu passat, no? Que va ser molt complicat tornar a construir un altre equip perquè es van marxar molta gent i van haver molts canvis, doncs evidentment jo crec que estem ficant unes peces importants, no? Aquest any, i llavors amb aquests canvis doncs, bueno, veurem cap a quina direcció va tot plegat i a partir d'aquí doncs, veurem el camí que prenem tots en aquest sentit.
Tres minuts i arribarem al punt de 4:45 de la tarda. Li preguntava al Toni també al Víctor Doñate sobre aquesta qüestió d'ahir, aquest no partit, diguem-ho així, que no va disputar amb el Sitges Sobrense al camp de l'Iberia. Ara d'aquí uns moments trucarem al Xavi Areu, al tècnic del Sitges Sobrense, perquè ens expliqui una miqueta què és el que va passar amb aquesta manca de jugadors que no va permetre amb el Sitges Sobrense, com dèiem, poder disputar amb el seu partit al camp de l'Iberia. Però per tancar el grup 12, Toni, bé, això segueix. I dissabte ve aquí el Montserrat Igualada i s'ha d'intentar guanyar.
Sí, sí, és molt important, no? El que passa que doncs, la incògnita és en qui jugador ho farà.
Clar, en quins jugadors podràs comptar. Clar. Després d'aquestes dues últimes lesions, clar, les de Marc Navarro i Iago Arenas, veurem si són importants o no, i tens una setmana per davant per tractar de recuperar-los.
Sí que és cert que recuperava Fortiveros,
sí.
Però doncs, clar, ha perdut dos jugadors més. A veure si torna a recuperar algun que altre jugador més i a veure si al final doncs, pot fer una alineació per jugar aquest partit.
Això serà dissabte, a 6:15, aquest Sitges Montserrat Igualada. Anem al grup 10, hem de parlar de com ha anat aquesta jornada número 27. Amb resultats una mica sorprenents. Comencem, però, per la victòria 4-1 del Terlenca davant el Carmelo, el Sant Genís, que va guanyar apurat 2-1 al Dinàmic Batlló. Va guanyar també el Cooperativa 1-0 al Santa Eulàlia. El Poble Sec va guanyar 1-2 al Camp de la Florida. El Turó de la Peira es va imposar 3-1 al Veterans Catalunya. Empat a 1 entre el APA Poble Sec i l'Almeda. Victòria contundent. 3-5 del Martinenc B al camp del Gornal, un Gornal que fa 4 dies guanyava aquí al Municipal d'Aiguadols i que de fet és un dels equips que lluita per pujar, i victòria 1-2 de l'esquerra de l'Eixample al camp del Chacarita. Després d'aquesta jornada la cosa encara s'apreta més a la part alta. 56 punts sumen Terlenca, Almeda i Sant Genís, 55 Santa Eulàlia i Gornal, i 54 al Iberia. A l'Iberia probablement li haurem de sumar amb els 3 punts del partit d'ahir, el que havia d'haver disputat davant el Sitges Sobrense. 41 punts per Veterans Catalunya, ja molt despenjats aquests equips per lluitar per alguna cosa. A la part baixa tenim el APA Poble Sec amb 20 punts, l'esquerra de l'Eixample amb 19 i torna a ocupar la darrera posició amb el Chacarita amb 18. El Sitges Sobrense és 13è, ara mateix amb 30 punts. Però, com deia en Toni, el Sitges Sobrense finalment no va poder disputar amb el seu partit d'ahir al camp de l'Iberia per manca de jugadors.
Sí,
tot i que sabem que va anar una representació de l'equip per com a mínim anar allà i explicar què és el que havia passat.
Sí, perquè, de fet, a veure, a mi m'arribava això el dissabte, de fet, això ja des del dijous...
Sí, ja corria,
no? M'arribava el dissabte, conforme un jugador em deia que tenia molts problemes per anar a jugar, precisament un jugador dels que se va presentar aquest partit, va presentar amb aquesta representació, sí? Del Sitges, no? I me va dir, doncs, que n'hi havia moltes complicacions per poder fer una alineació, perquè tan sol disposaven de 6 o 7 jugadors, no? També tinc entès doncs que fins i tot el president va apretar molt per poder que es pogués jugar aquest partit. El que passa que, clar, evidentment l'entrenador doncs no podia fer res més perquè no tenia jugadors i al final van tenir que fer aquesta representació.
Sí, aquesta petita expedició.
I anar amb l'entrenador, el president, el delegat, el Quique Costea, 3 jugadors, també estava Vinyola, amb l'Albert Durango i el Guillem Díaz, i aquests jugadors van anar i allà doncs van segurament doncs parlar amb l'àrbitre i això del partit i com no amb la gent de l'Iberia.
Saludem Xavi Areu, el tècnic del Sitges Segurense. Xavi Areu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Suposo que situació no massa còmoda la que us va tocar viure ahir, no?
No, per res. Ningú vol no poder anar a disputar un partit per manca d'efectius.
Només 7 jugadors?
Sí. La veritat és que la plantilla s'ha quedat força curta amb la baixa de Pepe, de Ferran, de gent així, que no ha volgut continuar la temporada. I, doncs, sumat a lesions, viatges i gent que treballava, així ens vam trobar.
Quan comences a pensar que el partit no es podrà jugar?
Bé, al llarg de la setmana, no? Al final, quan cada setmana que comença vas fent comptes i bé, doncs hi havia gent que esperava que recuperés aquesta setmana i no va ser el cas, i hi ha hagut altra gent que ha marxat i bé, els jugadors al final van avisant setmana a setmana, ja de vegades podrien avisar abans però no ho fan, i bé, al final de la setmana doncs ja vam comentar que podia haver-hi aquesta possibilitat que no disposin de prou jugadors.
Total, que us trobeu que bé, amb 7 jugadors és impossible evidentment disputar amb el partit, i aleshores què passa, Xavi?
Bé, a veure, el club òbviament volia que es fes el possible per anar a jugar, però bé, era un partit amb un ambient i un rival complicat, com es va veure aquí el partit d'anada. Llavors, òbviament no era massa lògic que s'enviessin juvenils per omplir la convocatòria. I a la A, com comentava, doncs ha estat moltes baixes, va patir 2 lesions més, i ja per partits complets tampoc hi havia massa jugadors que poguessin baixar. A més, va haver-hi Bruno Durango i Javier Oca que van anar a ajudar-la també el dissabte a Mosa, sí. No... a veure aquesta situació.
En qualsevol cas, Xavi, el que no volíeu és no donar la cara, i tot el contrari. És a dir, va viatjar una petita expedició encapçalada, si no m'erro, pel president, per Jordi Martínez, i éreu tu, i era el Quique, i 3 jugadors, és així?
Sí, correcte, el Vinyola, el Durango i el Guillem, com veieu dit abans.
I el Guillem. Arribeu allà i suposo que exposeu la situació a l'Iberia, no?
Sí, bé, el president es va encarregar, no, d'explicar-los. Abans d'anar cap allà ja va trucar per avisar, sí? que ens havíem trobat amb aquest problema, i bé, vam anar doncs a donar la cara, a entregar les fitxes dels que eren perquè l'àrbitre pogués fer l'acte, i ja està, ens explica la gent de l'Iberia el problema que havíem tingut.
Per cert, com s'ho van prendre ells?
Doncs no massa bé.
Ja.
No massa bé, la veritat.
En qualsevol cas, una situació, com dèiem abans, incòmoda, no? Per vosaltres, sobretot, que sou els que veu haver d'anar allà, doncs, amb això, donar la cara.
Sí, està clar. A veure, sí que hi havia gent allà que bé, òbviament, que ens ja que encara que venim a donar la cara, això, però, clar, que és el que volien era jugar i que tampoc volen guanyar partits perquè la gent no es presenti i coses d'aquestes.
Ja. Tot plegat, Xavi... Punt 1, pot haver influït que, clar, el camp, el rival, l'ambient, doncs no afavorís a que poguéssiu tenir jugadors.
No crec, ja et dic, que esperàvem recuperar algun lesionat que havia començat a entrenar la setmana però no va poder acabar, Ens vam trobar amb algun viatge amb el que no comptàvem d'algun jugador a l'estranger i hi havia gent que treballava que no, doncs que altres vegades sí que té sort i es pot canviar el torn de feina i aquest cop no va poder ser.
Suposo que per diumenge sí que podreu tenir un 11.
Sí, home, sí, esperem que sí. Aquesta setmana s'ha donat a, bueno, s'ha ajuntat una mala setmana per tothom, no? Que el camp no convidava que vinguessin juvenils, que sí que estem comptant amb alguns habitualment, doncs amb Guillem Funó i amb Guillem Cruzella sobretot, i Raül Bernea també últimament, que ens ajuda moltíssim, i bé, ja l'A també veiem que, doncs, que està amb pocs efectius disponibles i al final també queda molta lliga, i s'ha de mirar doncs, ben bé, no? qui pot venir i qui no, però bé, jo crec que per diumenge i per la resta de temporada no hi haurà problema.
Objectiu, suposo, Xavi, intentar acabar la temporada el millor possible. Això és evident, és obvi que t'ho pregunti, però i la teva resposta també segurament serà òbvia, però en fi, que això acabi el millor possible per tothom, per tu, pels jugadors, pel club, tenint en compte, t'ho pregunto, per les circumstàncies de la temporada que ve, per tot això, evidentment.
Sí, està clar, està clar que bé, ens queden encara bastantes jornades.
Tantes com set.
I perquè sí que són moltes, amb Setmana Santa pel mig. Llavors, clar, hem d'intentar, ja per nosaltres i per l'any que ve, pel club, per tothom, per totes les parts, no? Doncs que intentar seguir treballant bé, fer bons entrenaments i competir els diumenges com venim fent fins ara, que crec que amb això ni el club ni ningú ens pot retreure res de que l'equip combateix amb tothom.
Aprofito que tinc el telèfon. Amb Xavi Areu han parlat?
No, jo no sé res.
A partir d'aquí, evidentment, no sé, la teva idea quina és?
No sé, crec que el primer hauria de ser doncs, que fes un pas al club, no? I siguin ells els que són els que manen, si ja sé, i que m'informessin, doncs m'han explicat el projecte, però no m'han dit si compten amb mi, si no compten, res.
És a dir, en tu han parlat sobre l'opció que hi ha de fer aquest projecte la temporada que ve, però en cap moment et plantegen la possibilitat de que siguis l'entrenador del primer o el segon?
No, és així. Em van explicar el projecte, igual que els capitans, però no m'han dit res a mi personalment.
Bé, doncs, Xavi, gràcies per atendre la nostra trucada. Espera, no pengis, perquè hi ha el Toni que també et vol preguntar una coseta.
Sí, tan sol una pregunta, una dubte, quan el Pitu t'ha fet aquesta pregunta. Te conformaries entrenar tan sol el femení?
No, jo ja fa... Bueno, des de fa tres temporades que vaig començar ajudant el Josu amb la mateixa del Sobrense, que bé, ja doncs, he fet aquest petit salt com a entrenador a l'amateur masculí i la veritat és que m'agradaria continuar.
Per cert, que no tot siguin coses negatives, tenim un sènior femení, Xavi, que déu-n'hi-do, heu recuperat de nou les opcions per ser campiones en aquest cas, i bé, es presenta un final de campionat apassionant, eh?
Sí, nosaltres la veritat és que hem passat tot el mes de febrer que teníem molt, molt dur jugant contra les terceres, les quartes i les cinquenes, tot seguit, tots els rivals directes amb molt bona nota, com que, bueno, hem guanyat tots els quatre partits amb dues directes, i el Tortosa, doncs bé, d'aquests quatre que teníem seguits n'ha perdut dos. Així que sí, s'ha tornat a apretar la cosa i si no fem el tonto el que ens queda, doncs a la penúltima jornada ens podrem jugar a la Lliga allà a casa seva.
Ho veieu possible?
Sí, i tant. A més, les noies estan super contentes i saben que han fet bé la feina en aquest mes molt difícil que teníem i bé, la Lliga ens dona una segona oportunitat o podem dir que potser és una miqueta més justa del que estava sent fins ara.
Déu-n'hi-do, quina penúltima jornada, evidentment, clar, tal com estan les coses, com deies, Xavi, això us obliga a guanyar allà.
Sí, està clar. Veurem el Tortosa si aconsegueix guanyar-ho tot, fins que nosaltres ens toquem allà.
Aquí està.
Perquè la veritat és que té una plantilla molt curta, va poca gent, clar, imagino que viatges de Tortosa no és fàcil tampoc, fins a cap aquí. No guanya per resultats de voltats tampoc, li està costant guanyar tothom. El que sí que ve, és un equip molt regular, però veurem si no es deixa algun punt més.
Per cert, 26 gols en dos partits.
Sí, sí, sí.
Sí que heu jugat amb equips de la cua, tot s'ha de dir, però bé, 14 l'altre dia amb el Sant Sadurní, 12 ahir amb el Vegas. En definitiva, les jugadores estan veient porteria.
Sí, bueno, estem marcant molt gols perquè som un equip que dominem molt els partits, que tenim molt la pilota, que arribem molt a l'àrea contrària, però la veritat és que també fallem molts. I per exemple el dia del Tortosa, doncs això ens va passar factura. Però bé, la veritat és que sí, que estem recuperant la grilla defensiva i una miqueta la punteria, però bé, de fet, som l'equip més golejador de la Lliga. O sigui, durant tota la Lliga hem marcat molts gols.
Xavi, per acabar, et faig l'última, torno al masculí. Diumenge teniu partit aquí amb el Poble Sec. Estaria bé sumar els tres. Ho dic per no veure's allò al final de temporada una miqueta amb l'angoixa de veure's allà baix.
Sí, per suposat. Normalment juguem a casa, hem passat una mala setmana per tot el que s'ha donat a conèixer, per aquesta no presentació del Camp de l'Ibèria, així que intentarem donar la cara i que els tres punts queden iguals aquesta setmana.
Molt bé, Xavi, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, bona setmana.
Molt bé, gràcies.
Bona tarda. En fi, situació, com han pogut escoltar, complicada per ell personalment, per Xavi Areu, per la gent que va haver d'anar ahir al Camp de l'Ibèria a donar explicacions, el president, el delegat, els tres jugadors. No és agradable, Toni.
No és agradable. I és molt mèrit per part dels tres jugadors.
Sí, evidentment. Xapó, evidentment, per als jugadors que van decidir donar la cara i que, escolta'm, aquí estem, no?
Sí. Sí, sí. I jo me preguntava ara, i si acaba pujant el femení, el Xavi? Tot? Escolta, ho té allà, eh?
Ho té allà, sí, sí. Són dos punts de diferència. Això sí, estan obligats a guanyar la penúltima jornada a Tortosa. Però bé, amb totes les ganes i amb tots els objectius oberts.
Per això. Doncs ho té tot a la mà. Tant de bo ho pugui aconseguir.
Que una cosa convenci l'altra, no?
Ja ens alegraria molt,
Oi tant. Arribem ja a la part final del programa, encara però hem de parlar de bàsquet i d'hoquei. Anem a la Copa Catalunya de Bàsquet. S'ha disputat la jornada número 22, ho dèiem tot just en arrencar amb aquest temps de descompte. El bàsquet de Sitges va perdre dissabte a Pinsbens 77-78 davant el Ripollet, amb la baixa de David Aro, però amb bons minuts del jugador del B, Oriol Camproví, que va anotar 8 punts. Va fer front al partit al conjunt sitgetà amb un empat a 39 al descans, partit molt igualat en aquests dos primers períodes. Un Ripollet que va arribar a marxar de 12 amb el tercer quart. Reacció per part dels homes en Dedo Piñero amb una darrera possessió amb 75-78 al marcador, amb un intent de triple, però cistella finalment de 2 punts d'Elias Velasco per acabar amb aquest 77-78. Derrota dura en qualsevol cas per aquest únic punt, bàsicament perquè també l'equip venia de perdre de 2 punts a la pista del Molins i de perdre l'últim partit aquí a Pinsbens també de 2 punts davant el Círcul Cotonifici de Badalona. Aquestes eren les sensacions, evidentment negatives, per part del tècnic Edu Piñero.
Lo hemos intentado, lo hemos comentado tú antes, en el tercer cuarto se han ido de 12, hemos seleccionado mal los tiros, ¿vale? Luego al final, luego una de las cosas que hacen muy bien, que es el rebote ofensivo de ellos, no lo hemos parado y nos han cogido un par o tres rebotes importantes ahí al final, que nos hubiese dado unas opciones para meter canasta. Y bueno, también cuando los jugadores, cuando un partido, luego otro partido, el tercero, pues vas con las dudas. Pero bueno, lo importante es que siempre estamos ahí, pero joder, no tenemos la suerte al final de sacar el partido.
Igualdad máxima en los dos primeros, os vais al descanso con un empate a 39 Y lo que comentábamos, ¿no? El tercer cuarto es el que un poco os condena, ¿no? Cuando ellos se van de 12 y quizás, no diré que especulan con esa renta, pero bueno, ya les ha ido bien.
Sí, exacto. Bueno, son tíos que bueno, tienen a Vilanova, que sabe controlar el partido, y nosotros, en vez de controlarlo, hemos querido solucionar tres tiros seguidos que nos han dado un triple de ellos, dos canastas, una, dos más uno. Entonces, hostia, ahí es donde nos hemos equivocado, ¿no? El seguir moviendo, un pase más, el penetrar, a ellos les costaba defender el uno contra uno, no quiere decir que me la tengo que tirar, sino dar un pase más. Y bueno, lástima, otra vez.
Vas a esa última jugada, intentando el triple, perdiendo de tres, no te sale, haces de dos, pero no te sirve.
No sirve de nada, pero bueno, es igual, o sea, hemos intentado para ver si podíamos tirar, y bueno, pues bueno, es lo que digo, yo creo que cuando las cosas se tuercen un poco, pues hostia, no somos capaces, ¿no? Y bueno, ha salido así, hemos intentado hacer la jugada, no ha salido, pues bueno, lástima. No tendríamos que llegar a esa situación, a mí no me gusta llegar a esas situaciones, creo.
Ya. Son tres partidos, quizás el peso es demasiado, ¿no?, para el equipo. Estamos llegando ya al final y bueno, el equipo está muy justo, Edu.
Sí, bueno, o sea, es que va a llevar toda la temporada así, o sea, es con lo que vamos, con lo opuesto. Encima la lesión de David, que estaba siendo un hombre importante, no podemos contar con él, hasta después, a lo mejor Semana Santa, a ver qué tal, o sea. Y bueno, Uri, por ejemplo, ha hecho un buen partido, nos ha ayudado, de acuerdo, pero bueno, es que es lo que hay, o sea, intentamos sacar, la gente se está exprimiendo al máximo, y bueno, lástima los resultados, te queda ese, el, hostia, al final pues hubiésemos ganado, pero bueno, mira, nos toca perder, pues a perder y aguantar, nada más.
Hace tres semanas quedaba un poco esa pequeña ilusión, ¿no?, que estabas más cerca cada vez de esas cuatro primeras plazas, ahora ya quedando cuatro jornadas, la empresa es complicada.
Sí, bueno, aparte vamos a campo de Sabadell, que es un campo difícil.
No me equivoco, Edu, tenéis de los cuatro partidos, tres fuera,
sí, o sea que va a ser difícil, pero bueno, ya te digo, o sea, vamos a intentar, pues bueno, el siguiente partido a ganarlo, a recuperar a la gente que moralmente, que bueno, pues que confíe, que siga confiando, a no dejar de trabajar, y con lo que vayamos, pues vamos a ir a tope, nada más, o sea, es que no hay más, o sea, no podemos hacer en estos momentos, o sea, más de lo que están haciendo ellos, pues bueno, que si lesiones, que si una cosa, que si otra, que si tal, y es duro, pues durante toda la semana, pues entrenar con seis jugadores solo, o sea, es duro, y ya llevo ya unas cuantas semanas, pero bueno, tampoco se puede hacer mucho.
Bueno, con todo hay que llegar hasta final.
Exacto, nada más, quedan cuatro partidos, intentar sacar lo mejor posible, y bueno, vamos a ver. O sea, es que no podemos pensar en el partido del Sabadell, a ir a ganarlo y bueno, por lo menos para que los jugadores confíen de que lo que quede, pues bueno, a ir a tope.
Temporada dura, com explicava Edu Piñero, visquent doncs aquesta situació de baixes, de lesions, de tenir una plantilla curta, d'haver d'exprimir al màxim els jugadors. En fi, una derrota que deixa l'equip ara mateix doncs, com estava. Està en el sisè lloc de la classificació amb 11 victòries, 11 derrotes, però lluny d'aquesta quarta plaça que ara mateix té el Santa Coloma amb 14 victòries, és a dir, amb 3 victòries més, quedant 4 partits i, com dèiem, 3 d'ells fora de casa. És certament difícil, no impossible, però sí molt complicat. Pel que fa al partit de dissabte amb el Ripollet, dic que, per exemple, amb el líder té dos jugadors molt bons, que es diuen Roger Vilanova i Albert Ortega. Entre els dos van fer 47 punts, 25 Roger Vilanova, 22 Albert Ortega. Per part dels Sitges, Jordi Boronat, amb Buru, va fer 18 punts i Elias Velasco va anotar 17. Proper partit, diumenge a la tarda, a la pista del Bàsquet Pia Sabadell. Anem a l'hoquei patins. A la primera catalana s'ha disputat la jornada número 25. Ahir a la tarda, a les Comes, el Club Patí Sitges va tenir... Res, va estar a un segon, literalment, de poder endur-se els 3 punts. Però una última acció protagonitzada per l'Igualada va propiciar l'empat final, Toni, a 8. 16 gols. No és un resultat, evidentment, que s'acostumi a donar massa.
No, és un partit de molts gols. Això vol dir que tant un equip com l'altre té molt de gols.
Sí, que van estar bé en atac, però no gens bé en defensa.
El problema de l'Igualada és aquest, en defensa, i el problema dels Sitges també és la defensa, no? És un equip que genera moltes ocasions, que marca molts gols, però que també encaixa, no? El Sitges ha perdut molts partits per això.
La llàstima és aquesta última acció de l'Igualada, la que propicia el gol de l'empat, aquest 8-8. Un punt és un punt, és un mal menor, en qualsevol cas, Toni, perquè aquest punt et permet no deixar aquesta zona alta. Tampoc,
no.
Bàsicament perquè hi ha hagut resultats, per exemple, l'empat a 2 del Reus a la seva pista davant el Vilaseca. La resta, doncs, bé, destaquem també la victòria 4-6 del Vendrell a la pista del Monjos. El Congrés no va fallar, 2-7 va guanyar Andorra, pista complicada. Tampoc va fallar l'Espanyol, que va guanyar 2-4 a la pista del Montbui. El Barça-Lassa va fer 0-5 a la pista del Lleida. En fi, no hi ha hagut resultats més enllà d'aquest empat a 2 del Reus, com dèiem, a casa amb el Vilaseca, i de l'empat a 8 del Sitges a Igualada. La resta, doncs, deixa les coses més o menys com estaven.
Sí, sí, sí. Era una jornada en la que, doncs, els equips que estan lluitant a dalt tenien partits més assequibles. Potser el Sitges, doncs, aquí ha fallat una miqueta en el sentit de que ha jugat dos partits, els últims dos partits de 6 possibles punts ha guanyat un.
Sí.
I té que seguir ara, sobretot, assegurar els punts de casa. Ara té un partit clau, que és el Reus.
Sí, senyor.
I té que guanyar com sigui.
Barça, Lassa i Congrés, líder, 58 punts. Tercer, el Sitges, amb 46. L'Espanyol en té 45, el Vendrell 43, i 43 també el Reus, com deia el Toni, proper rival, aquest dissabte a Pinsbens.
Mm-hmm.
Partit això, vital.
Sí, sí, és vital. Tu guanyes el Reus, tens el Vendrell aquí al costat, el Vendrell tens que anar a jugar a la seva pista, i
sí,
sabem, doncs, que és un derbi, és molt complicat, es coneixen molt, per això és molt important guanyar el Reus, deixar descartat una miqueta el Reus i anar en busca de descartar també el Vendrell, a veure si així, doncs, el quart joc,
sí, sí,
lo pot aconseguir.
El camí es fa una mica més planer d'aquí al final del campionat. Una jornada que en la segona catalana, per exemple, ens ha deixat la victòria del Sènior B, que va guanyar 5-7 a la pista del Ribes, i la victòria també de l'equip pre-Benjamí, els més petitets, que van guanyar 2-1 al Noia el dissabte a la tarda amb aquí a Pinsbens. Amb hoquei posem punt i final tot just quan ens passen 7 minuts del punt de les 5 de la tarda. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Agraït-se també a vostès de nou per la seva confiança. Que passin bona setmana. Més esports a la sintonia de Ràdio Maricel el proper divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.